El que farem ara és una anàlisi, escoltarem les opinions, el que va donar de si el ple del passat divendres, el ple relatiu al mes d'agost. Com sempre, comencem amb el representant del Partit Socialista, avui el conseller de Medi Ambient, Antonio Jesús Sanz. Molt bon dia, conseller.
Bon dia, Pepo, i bon dia a tothom.
A veure, el ple del divendres molt marcat pel medi ambient, pel port, per el trànsit marítim, i d'alguna manera va ser com premonitori respecte dels successos d'aquest cap de setmana.
Sí, la veritat que va ser un plenari en el qual es va posar de manifest moltíssimes coses. En primer lloc, des del PSOE, voldríem lamentar tant l'accident que va haver-hi amb el ferri Sant Juan el dissabte a la nit, un accident molt greu en el qual, bueno, esperem que tota la gent que va sortir damnificada per aquest accident estigui recuperada el més aviat possible, així com també agrair als efectius que van participar, a la tripulació que també, per lo que s'ha comunicat, va col·laborar des del primer moment, primer per als passatgers abans de curar-se ells mateixos, i posar en relleu també que en el plenari es va parlar i se'n ve parlant moltes vegades, o molt sovint, amb tota la gent de Silla de Formentera, el que seria la saturació, que no només tenim a la mà, sinó que també tenim al territori, i hem de repensar si aquest camí que tenim ara mateix, que estem seguint, és el que ens durà a curt i a mig termini a la sostenibilitat, perquè tenim moltíssima gent, tenim molts de residus, tenim moltes de barques al litoral, i llavors hem de mirar si tot el que tenim és el que volem. I per això van haver també algunes propostes de les quals es va parlar al plenari. Una proposta també molt important que es va aprovar al plenari és la proposta del reglament, l'aprovació inicial del reglament de la carrera professional. La carrera professional és un dret per als treballadors públics, un dret reconegut a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, o l'EBEP, que és com tothom sempre ho fa, sempre com curtit.
Sí, les sigles, sí.
Exactament, les sigles. I que al final el que fa és posar de manifest o premiar d'alguna manera el coneixement que tenen els treballadors dins de, en la empresa privada seria dins de l'empresa, en l'empresa pública dins de l'administració. Un treball molt intens que s'ha fet des del Departament de Recursos Humans d'arribar a acords amb els agents socials, el propi Consell, amb tots els grups també polítics, el poder arribar a tenir un reglament que reconegui aquest treball que fan els treballadors, també l'experiència, els anys de treball en un lloc de treball també són un valor afegit a aquest lloc de treball, i que els treballadors puguin progressar dins de la pròpia administració o puguin fer un creixement professional i personal dins de la nostra administració, també com a incentiu per a que vulguin continuar en ella mateixa. A més, s'equiparen els drets d'altres administracions a la nostra, que era una cosa que mancava encara i que ara mateix, després del gran treball que s'ha fet, la tenim ja damunt de sa taula. D'altra banda, va haver-hi una proposta del Servei Públic de Treball Estatal, el SEPE.
Sí.
Al final, sabem que durant els passats mesos el SEPE s'ha pogut fer tots els serveis, es va debatre dins del plenari. Els serveis s'ofereixen, però s'ofereixen ara mateix de manera telemàtica, perquè la persona que està assignada a aquest lloc de treball es troba ara mateix en un període de formació a l'illa veïna, a l'illa d'Eivissa, i el que hem demanat és que aquesta persona estigui presencialment en els mesos que venen d'aquí no res, que és quan a lo millor fa més falta aquest servei de manera presencial.
Quan s'acaba la temporada turística i llavors doncs les persones requereixen aquestes...
Exactament. Aquestes sí que és cert que tots els serveis es poden fer de manera telemàtica o inclús telefònica. El servei s'ha millorat molt. La pandèmia, una de les coses que ha fet és posar en relleu totes les coses telemàtiques o teleassistides, i sí que se fa aquest servei, però també és cert que de vegades n'hi ha coses que a la gent li agrada més o és més senzill fer-les directament en persona, i per això es va demanar i es va aprovar per unanimitat aquesta proposta de demanar la presència física d'un treballador a l'oficina del CP aquí a Formentera. Va ser un plenari marcat per la unanimitat, gairebé totes les propostes, excepte una que es va aprovar també, però amb l'abstenció del grup polític Sa Unió, van ser aprovades per unanimitat, i llavors al final sí que eren propostes de molt de calat i que vam aconseguir que fossin també aprovades per unanimitat, inclús consensuades perquè fossin presentades per tots els grups polítics. Una de les presentades per tots els grups polítics és una referida al manteniment de costes. En el tema de cost de tot el que ens envolta el domini públic marítim terrestre, Formentera té un munt de, per exemple, passarel·les o també panells informatius que hem detectat, mentre que el Consell fa el seu propi manteniment dels elements que li pertoquen, tenen una mancança de manteniment i tot i que es posa en relleu tot el treball que es fa des de la demarcació de costes, hem vist que hi ha una mancança pressupostària. Llavors, què es fa? S'ha demanat a tots els organismes que corresponen que es doti d'aquesta partida pressupostària per a poder mantenir-los i per a poder garantir-los, així com també aconseguir que hi hagi més personal per poder fer la supervisió o inspecció d'aquesta zona. És molt important que no només estigui mantingut, sinó també que s'estigui supervisi per l'òrgan substantiu que li correspon supervisar el domini públic o inclús la mà. I veiem que hi ha una mancança d'efectius. Ja es va demanar al plenari, al ple de l'estat de Formentera, que hi haguessin més efectius també al Parc Natural. També es va demanar en aquesta proposta. És una de les afegits que va fer el grup polític Sa Unió i que es va incloure i es va fer de manera consensuada, perquè necessitam o considerem que, a més de les persones, informar-les de què es pot fer o com es pot conservar, per exemple, les dunes. Hem de pensar que si no tenim dunes ens quedarem sense la platja. La duna té un efecte conservador també de l'arena que tenim a la platja i sense duna no existiria. Va haver una altra proposta d'un caire molt mediambiental, òbviament, la transició energètica, que és la descarbonització de Camarí. Hem vist que tenim uns projectes molt importants en matèria de transició energètica, la pèrgola fotovoltaica que s'acaba d'aconseguir la subvenció just aquí al costat de la central de Radio Illa, o d'on està l'emissió de Radio Illa.
Recordar més, seria l'aparcament que hi ha al costat del parc infantil de l'Escoleta, a la part de dalt del poliesportiu.
Exactament, i més projectes que ja s'estan fent, o que ja s'havien fet inclús la legislatura anterior, de ficar més plaques fotovoltaiques per aconseguir fons de subministraments renovables, però continuem tenint una central que està abastida amb el combustible més contaminant i que proporciona la llum més cara de tot l'estat, a més de més contaminant. El que demanam en aquesta proposta és que aquesta font d'energia tingui una transició també ella mateixa, o bé de desmantellar-la i substituir-la per una que sigui més renovable, o almenys que se siguin les passes i es calendaritzi com es farà la transició del tipus de combustible que té aquesta central. És necessari perquè no té sentit que tinguem uns fons europeus que posen quasi un 40% de tot l'esforç d'aquests fons en la transició energètica, que tinguem una nova subestació, un tercer cable que vindrà un munt d'energies renovables i que la font d'energia alternativa o per si de cas no funcionàs aquest cable o hi hagués una avaria, sigui molt, molt contaminant. Seria un contrasentit.
Actualment amb dièsel, no funciona?
Actualment amb dièsel, sí. Amb dièsel, i se podrien trobar combustibles menys contaminants i el que s'ha de fer és fer aquesta transició.
Però,
per canviar-ho.
S'hauria de canviar el motor, diguem-ne?
N'hi ha motors que permeten també que es pugui canviar a gas o a biodiesel, per exemple.
Sí.
Hi ha tipus de combustibles que no tenen per què ser tan contaminants o que tenen unes emissions menors. I és aquesta la demanda que es fa. Si pot ser canviar a un combustible que sigui molt menys contaminant, per exemple hidrogen, podria ser també una solució. Però al final són les passes que ha de donar perquè aquesta central sigui substituïda. Finalment van haver-hi dues propostes relatives justament al port, amb el que he començat ara mateix la intervenció, que es refereixen al final a la seguretat dins del port, al nombre de freqüències que tenim, perquè hem de garantir també la seguretat al port, la connectivitat de la nostra illa. Hem de saber que el nostre port és la nostra entrada i sortida, tant de visitants com de ciutadans, però sense menysprear la conservació del nostre medi natural. La quantitat de vaixells que hi són entrant i sortint o passant pel canal dels Freus o per la zona del parc natural és ingent, amb prop de 170 freqüències diàries ara mateix a l'estiu, amb 2.000 barques fondejades al nostre litoral, i aquesta proposta justament de lo que parla és de que hem de fer que totes les administracions competents que hi som, des del Consell fins als governs de l'Estat i totes les que hi siguin afectades per aquesta regulació, que el que han de fer és posar tot l'esforç en poder conservar i canviar el model que tenim. A més, hi va haver una proposta de Sa Unió que també va ser aprovada, que era complementària a la que s'estava fent o que inclús feia una redundància en el que es demanava, relativa als amarraments socials que manquen al nostre port perquè tothom pugui accedir a tenir un amarrament. Si parlem d'un port en el qual els amarraments només estan a l'abast d'algunes persones, aquest port no seria econòmica i socialment sostenible. I aquesta és una demanda que també es fa i que, òbviament, l'equip de govern progressista i que també dins del nostre programa electoral hi era, el poder aconseguir uns amarraments socials perquè tant usuaris com empreses de lloguer, per exemple, de barques, puguin accedir a aquests amarraments d'una manera acceptable o propera.
Bé, vostè apuntava el tema d'amarraments socials, no? No sé si per qui vulgui, però bé, almenys que hi hagi oferta, perquè recordava, el nostre és l'únic port de les Illes Balears que no compta amb algun espai per alguna mena d'amarrament social, club nàutic, etc. Com respira Francesc Antich i l'autoritat portuària al respecte d'aquesta petició que fa temps ja que ha fet el Consell de Formentera?
Bé, ara mateix s'ha fet la proposta i ens consta que la presidenta, que a més també hi és a l'òrgan de l'autoritat portuària, s'està parlant d'aquest treball i, òbviament, el demanem també de manera pública i al plenari per a que sigui una reclamació de tots els grups polítics en aquest cas, que a més va ser aprovada per unanimitat, perquè considerem que la nostra illa es mereix també disposar d'aquesta instal·lació a l'abast de tothom i no només dels que més en tinguin.
Bé, doncs fins aquí la valoració d'Antonio Jesús Sanz, del Partit Socialista, d'aquest ple del passat divendres, el ple relatiu al mes d'agost. Li agraïm molt la seva intervenció a Ràdio Illa, que tingui molt bona setmana.
Gràcies, Pepo, i benvingut.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa, de 8 a 12 i de 3 a 7.
Tens una propietat i necessites ajuda en la gestió del teu lloguer turístic? Formentera Rústic. Som gent de Formentera, gent de confiança amb anys d'experiència en el sector. Si per feina o pel que sigui no pots gestionar el teu allotjament, ells se n'ocupen de tot. Reserves, check-in, neteja complint les normes de seguretat, canvi de roba, suport legal... En definitiva, atenció de primera pels teus inquilins. No t'hauràs de preocupar de res. Entra a la seva web formenterarustic.com i posa-t'hi en contacte 24 hores al dia. També els pots cridar al 699-666-338. I si només vols que t'ajudin a omplir forats, només pagaràs si et fan alguna reserva. Idò, anuncia la teva casa a Formentera Rústic. Et costarà 0 euros. Formentera Rústic, qui treu el màxim profit aquest estiu. I si ets dels que els agrada tractar directament amb el client, ara també pots gestionar tu mateix les peticions i el check-in des del teu propi compte d'usuari. Informa-te'n sense compromís.
A Ford Motor vam obrir el nostre taller en el ja llunyà 1980. A poc, amb molt d'esforç i suor, vam créixer gràcies a la confiança de la gent de Formentera. I ja sent un taller autoritzat Ford, vam ampliar el nostre catàleg de serveis. Més tard ens vam adaptar ràpidament a les exigències dels nous temps amb formació i reciclatge constant, introduint els ordinadors multimarca perquè no se'ns resistís cap tipus de reparació de cap tipus de vehicle. Avui tenim totes les solucions pels vostres vehicles. Res que no puguin arreglar les nostres mans i la nostra experiència. I si necessiteu un cotxe nou, us oferim tots els de la marca Ford i una àmplia gamma d'ocasió d'altres marques. Ford Motor, des de 1980, el vostre taller de confiança. Obrim de 8 a 16 de dilluns a divendres. I ara, per descomptat, desinfectem el vostre cotxe abans i després de la reparació. Ford Motor és confiança.
Yes.
Seguim repassant el que va donar de si el ple del passat divendres, el ple d'agost, i ara ho fèiem amb el líder de l'oposició, amb el portaveu de Sa Unió de Formentera, el conseller Llorenç Còrdova. Benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia i benvingut també tu una altra vegada.
Moltes gràcies. Bé, vostè mateix, Sa Unió, va presentar tres propostes que finalment es van transformar en dos perquè una d'elles es va integrar en una proposta de l'equip de govern. A veure si podem anar desgranant. Comencem, si li pareix, per aquesta especial, la que va ser integrada per una proposta de l'equip de govern que demanava més personal, més reforços en el litoral i en l'àmbit del medi ambient.
Exactament. El que hem vist aquest agost, bueno, juliol-agost, és que s'han posat tots els medis que hi ha, que ja saben que són insuficients per totes bandes, tant policia local com Guàrdia Civil sí que ha fet un bon esforç enguany per portar molta gent cap aquí. Emergències de Palma ha ajudat en el que ha pogut, però clar, els problemes que teníem, que eren en platja i en costa, justament la demarcació de costes, aquí tenia molt que fer, i el parc natural, pues, per supost també. Recordem que els problemes més sonats es donaven dins parc natural, davant la Savina, i allí pues, es va parlar amb ells i sembla que tenien pues, una persona i una persona. O sigui, la demarcació de costes té un salador i és part natural, crec que té com 11 persones a Eivissa i Formentera només en té una. El que demanàvem era més personal i més medis. Què vàrem fer? Com que aquest pla, la veritat és que estic content perquè va ser de consens, va ser un pla de consens i crec que així es pot treballar millor i valorar les propostes que fem cada un. Hi havia una proposta de seguit del govern que anava una miqueta en el mateix, que englobava moltes coses, que era el de les passarel·les, el d'arreglar una mica tot això, i es va decidir fer-ho conjunt, i vàrem introduir la nostra proposta de línies perquè tingués més força, perquè estàs presentada per tots els grups polítics, i es va aprovar i tots estan contents. El que van fer en altres va ser retirar l'anterior. I bé, aquesta proposta, com totes les d'Esplà, va anar per endavant. L'únic que va haver una abstenció per part nostra, que era una... realment és una tria de gent que té que anar del Consell Insular a algun altre organisme. Això ho fa l'equip de govern, nosaltres simplement n'estem d'acord, però clar, ens estenim perquè és una cosa que nosaltres no hem participat. Però crec que aquest consens i d'aquest pla surten temes molt, molt importants i que ojalà hi hagués més plens com aquest.
Ara parlarem dels temes importants que, afortunadament, doncs, s'han pogut consensuar. Deixi'm abans, però, abordar les dues propostes que concretament va presentar l'oposició i que van ser recolzades inclús també per l'equip de govern. Començant per la primera, la del SEPE, el Servei d'Ocupació Pública Estatal. Abans el conseller Sanz n'ha fet esment, vostè mateix.
Sí, sí, realment, ha semblat... una altra que donàvem era dotar de personal administratiu l'oficina de CP de Formentera, perquè si realment funciona també per telèfon, que realment és per telèfon més que per telemàtic, que tanguin l'oficina, que està també fent gastos aquí, no serveix per res. Entonces, és una mica, igual el conseller ha donat una imatge de que tot estava cobert. Home, està molt bé, sempre no tothom té la capacitat de fer aquests tràmits telemàtics i fer-los bé, i els dubtes que surten, sempre hi ha alguns dubtes, perquè cada un té una situació especial i se li té que explicar. Punt número 1. Punt número 2. Tenim una oficina i tenim que tenir un administratiu de CP treballant aquí perquè té que estar-hi, perquè està destinat aquí. Això de que... Sí, està en formació. Bé, està en formació, estan aprofitant que està en formació i està treballant a Sant Antoni. Entonces, va, el que demanem nosaltres és això. Hem de recordar que des del primer pla que vàrem fer ordinari en 2019 d'agost, ja demanàvem nosaltres això, i hem seguit demanant-ho, hem fet preguntes, hem fet proposicions. I recordar que quan nosaltres vàrem demanar, almenys venia un administratiu una vegada per setmana un matí, i ara és que ja no hi ha ningú. Vull dir, la situació no està millor, la situació està pitjor que abans. I el que dèiem, nosaltres vam presentar aquesta proposta, perquè sempre les volem presentar sobre juliol-agost, que és quan, en breu, tornarà una altra vegada la gent a necessitar aquest servei d'aquí. Inclús, l'altre dia, 19 d'agost, ens va arribar una resposta del Congrés dels Diputats, una resposta a una pregunta escrita dels diputats Miguel Jerez i Namarga Proens, que ja demanaven per aquesta oficina i pel personal de CEPE, això ja fa molts, molts de mesos.
Es tracta de diputats populars al Congrés, eh?
Exactament, sí. I va fer la pregunta per iniciativa nostra, els van demanar que fessin aquesta pregunta en el Congrés. I bé, sort que aquesta gent ha contestat i m'ho ha deixat molt clar. La resposta és aquesta i no la vaig a resumir. L'oficina d'empleo de Formentera no cuenta con personal propio, siendo atendida por personal de las oficinas de empleo de Ibiza. No se prevé el cierre de las oficinas de Ibiza y San Antonio. Ja està. O sigui, podem quedar molt tranquils. Això és la resposta del Congrés dels Diputats, em sembla.
A veure, me la deixa, eh?
Sí, sí, clar. Te la pots quedar, està aquí, en registre d'entrada, fet el dia 18 d'agost i registre d'entrada 19 d'agost d'aquest mes mateix. Pues això és la resposta.
En realitat no és una resposta, perquè...
No, és informar-nos del que ja sabem que hi ha.
Sí, defineix la situació, l'oficina d'ocupació de Formentera no compta amb personal propi, ja ho sabem, això.
Exacte.
Sent atesa pel personal que ve d'Eivissa.
I fixa't en que no posa que s'intentarà que hagi personal. No, es diu que no en du i que s'atén per personal d'Eivissa.
Perquè, com que diuen això de no es preveu el tancament de les oficines d'Eivissa i Sant Antoni, que dius, sí, bueno, això no ho hem preguntat, a què ve això?
No, això, la pregunta no està feta.
Però aquí sembla que t'estiguin dient, com que mantindrem la d'Eivissa i Sant Antoni, no enviarem a ningú a Formentera.
Clar, aquí no diuen que la solució per Formentera no la donen. I una notícia que va sortir ara fa poc, crec que va ser que havien deixat de treballar 20 i pico persones per CEPE, que havien estat contractades per això, doncs pinta malament. I quan realment reclamàvem això i dèiem que via telemàtica no era suficient, el Partit Socialista mateix ho deia que era veritat. Ara resulta que no, que com que són ells els que estan, ara resulta que via telemàtica es pot donar servei perfectament. Home, com sempre ja ho dirà la gent. És una cosa que ja dirà la gent, nosaltres ho hem reclamat, ens ho han aprovat, vull dir que crec que està bé, però bueno, com tot té matisos, nosaltres també hem provat coses, per exemple, de la descarbonització de la central de Camarí, que em sembla molt bona idea, està bé, quan menys contamini millor.
Passa del dièsel al gas, per exemple.
Sí, però pel gasto que això suposa, igual el que hauríem de fer és canviar la turbina més antiga d'Espanya i posar una turbina ja amb energies que siguin més netes i que la turbina siga eficient, perquè allò crema tot el que li posis i no dones. La turbina més antiga d'Espanya, recordem. I té que estar-hi, per molt que posem el tercer cable, aquesta turbina...
Per si a cas, no?
Clar, si passés algun problema en el tercer cable, tenen que tenir una font independent nostra de fer-ho. Entonces, aquesta turbina s'haurà de canviar, més per endavant o més per endarrere. Entonces, d'acord en que hi ha que utilitzar combustible, si és possible, i si és la manera millor, però nosaltres mirem una miqueta més a llarg plaç. Crec que el que hi ha que fer és canviar aquesta turbina per una turbina més moderna, més efectiva, i per supost que vagin combustibles menys contaminants.
Conseller, se'ns anirà el temps.
Sí, em sap greu.
Un parell de temes. A veure, sobre el tema del port de la Sabina, una proposta que feien vostès per donar recolzament a les empreses charter que operen al port.
Exactament. Aquí es va presentar una proposició per l'equip de govern que, bueno, era la reiteració aquesta de les coses que ja es havien demanat. També es va parlar de que el que realment havia fet autoritat portuària era complicar encara més el problema, que és el que tots dèiem que passaria quan l'equip de govern demanava que es regulés i que només deixessin fer dos maniobres dins l'esport, que ha passat que ha hagut hasta 6 barcos esperant a la bocana d'esport enmig de tots els iates que hi ha allí atracats. O sigui, això no funciona així. Això ha de fer una remodelació en general. I és el que deien és que dins d'aquesta remodelació, pues això, arreglarien el tema d'aquests amarraments socials, que per supost nosaltres n'estem totalment d'acord i ho hem demostrat moltes vegades. No hem parlat, però també demanen una marina seca. Això és una mica controvertit per l'impacte que puc donar visual, però també demanen una marina seca. I nosaltres, amb això sí que coincidim, però ells parlen d'una reorganització total d'esport per aconseguir això, i el que tenim són moltes empreses que fa entre 15 i 20 anys que estan treballant allí, en su vistiplau d'autoritat portuària, i que ara de repent, en juny, van començar a rebre sancions, i ara els diuen que s'entenen que anar fora en ple agost.
El que hem entès és que l'autoritat portuària recriminava aquestes empreses que posassin més d'una embarcació en amarraments que en principi eren per una embarcació.
Clar, nosaltres, segons mos han contat, la condició era que aquestes embarcacions, o sigui, el que fa cada empresa és que té un amarrament d'uns certs metres, i el que no podien fer és passar-se d'aquests metres, perquè són embarcacions petites, el que podien tenir és unes quantes embarcacions, i no passaven el que seria s'eslora i sa manga d'un vaixell que aquella mar era per ells. Si no volen dir que perquè duen 15 o 20 anys ara tinguen el dret a fer-ho, no és això, la llei serà la que serà i ja està. El que passa és que una mica de diàleg entre autoritat portuària i la gent a la que sanciona, que curiosament sempre són empreses de Formentera, gent de Formentera, locals de Formentera, és que és una delegació de Palma que s'ha fet en suport de Formentera i que no es pot fer res, inclús estant-hi la presidenta del Consell dins de la junta directiva, sembla que no tenim cap força dins d'aquesta autoritat portuària. Si volem recordar tot el que hi ha, el de la cofradia que no està acabada, els aparcaments, el de haver fet un carril davant tot el que són els locals, doncs, Bahies, Bellavista i tot això, que resulta que hi ha molta gent que s'hi para. Jo l'altre dia em vaig parar a veure què passava per allí i els mateixos agents de l'autoritat portuària em van dir tenim ordres de Mallorca de dir que pots adelantar pel carril bici i posar-te per allí damunt i fer. Dic, això és il·legal. Diu, ja, però és el que ens han dit que tenim que fer. Perquè si no, encara es merder que han muntat a la Sabina es veuria encara més. Si passes això, imagina't un carril i que es para algú. Jo entenc que algú que té que fer càrrega o descàrrega, que els hi han deixat fatal en els locals allà, doncs en un moment donat sí, però em vaig trobar un que s'estava fent un cafarat en el bar davant, l'altre estava esperant sa dona que estava comprant, però crec que al final no era això d'aquí, i n'hi diuen que simplement tenia el barco amarrat allí i li era més còmode aparcar allí i baixar els trastos que no aparcar a una altra banda. A veure, no són coses necessàries. I l'autoritat portuària no està controlant això. O sigui, en aquesta gent no la controla i llavors la gent de Formentera sí que mos fot canya amb això. És un tema que es té que tocar, jo crec que els fons de l'autoritat portuària, i bé ho anomenat en Francesc Antic, crec que si estava malament han pitjorat moltíssim més des d'aquesta persona.
Llorenç Córdoba és el conseller de la Unió de Formentera. Moltes gràcies una vegada més doncs, per oferir-nos el seu punt de vista sobre el ple del divendres.
Gràcies a vosaltres per dar-nos veu.
9:37, 4:37, feim el darrer torn d'aquestes intervencions ara amb la representant de Gent per Formentera. Es tracta de la presidenta, Alejandra Ferrer. Benvinguda a Ràdio Illa.
Bon dia, gràcies.
Bé, vostè mateix, no sé quin és el punt amb el qual vol començar a analitzar aquest ple del passat divendres. Un ple marcat molt pel tema del trànsit marítim, de l'ordenació del port de la Sabina, i bé, que es va parlar d'una sèrie d'assumptes que pareix que d'alguna manera tenen un aire premonitori respecte de l'accident del cap de setmana.
Sí, la veritat és que sí, va ser un ple molt,
molt mediambiental i de parlar de la necessitat de protecció del nostre litoral, tant en la part terrestre com en la part marítima. En aquest sentit, el que vàrem fer per unanimitat, a més, perquè crec que amb això estem tots d'acord, és reiterar aquesta necessitat de reordenació del port, de reordenació en tots els sentits, és a dir, des de reduir les freqüències, la no autorització dels creuers a la zona 2 del port, reduir les excursions. Parlam també de la part dels fondejos i de totes les embarcacions d'esbarjo que creuen el parc natural, i sobretot parlam de que aquestes mesures que s'han pres realment només han servit per traslladar la pressió de dins del port a fora del port, on ara mateix pues, tenim cues de fins a 6 embarcacions intentant entrar dins del port. Des de l'inici d'aquestes mesures varen passar de 140 a 160 freqüències diàries, és a dir, tampoc es va aconseguir disminuir el nombre de freqüències, i amb això hem de recordar sempre que estem parlant d'unes freqüències que tenen una ocupació que supera de poc el 30%. A més, ens trobam que cada any empitjora tota la part de l'arribada d'embarcacions amb vehicles, embarcacions que no estan adaptades al nostre port i que sembla que el que es pretén és que el port s'adapti a aquestes embarcacions. Crec que amb aquesta proposta també era una manera de recordar que el poble de Formentera va decidir que aquest port no s'havia de créixer i que és el port el que s'ha d'adaptar a l'illa. Són les embarcacions i les activitats les que s'han d'adaptar a l'illa i no del revés. Sol·licitam que hi hagi una capacitat de càrrega, que quedi clar que no poden arribar més vehicles a la vegada que aquells que pot absorbir l'única carretera d'entrada i sortida que tenim a Formentera, i que tota aquesta reordenació del port, que ha de garantir que es donin serveis bàsics per la ciutadania de Formentera, com és pues, disposar d'amarraments socials o disposar d'una marina seca, o també la problemàtica que estan patint ara mateix les empreses de lloguers comercials d'embarcacions. No? Totes aquestes activitats tenen problemes, però la resta, com les navilieres, les freqüències o les excursions estan continuen creixent. De la mateixa manera, vàrem presentar una altra proposta respecte de costes i parc natural i de la necessitat de habilitar un pressupost per que hi hagi més efectius que ajudin en el control, tant de la zona de litoral de costes com sobretot de la zona de parc natural, que ajudin al manteniment de tots els elements de protecció dunar, que tant ens han ajudat a mantenir les nostres platges, i que sobretot bé, que s'ho prenguin en sèrio. No? Ara mateix tenim un zelador de costes i tenim dos persones de parc natural, una que és una informadora al centre d'interpretació,
el de Can Marroig, sí.
I un altre, sí, el de Can Marroig, i un altre que és pues una celadora per tota la part de Parc Natural. Evidentment, amb les imatges que hem tingut aquest estiu de gent ballant damunt de les dunes, de party boats, de bé, tot el desgavell que hi ha hagut a Parc Natural, han estat actuant les persones que no eren les competents i amb molt poca ajuda per part de les administracions que són competents.
Quan es refereix que han estat actuant a les administracions o als agents d'aquestes administracions que no eren competents, a què es refereix el Consell?
Em refereixo a la policia local, que ha fet un sobreesforç brutal conjuntament amb els agents de mobilitat, amb els agents del servei d'inspecció, amb tot el personal del Consell que hem pogut posar a disposició per ocupar-nos d'uns temes dels que hi ha altres administracions que són responsables. En aquest mateix sentit, instam també al Govern Balear en Medi Ambient i en mobilitat a col·laborar amb l'autoritat portuària i de manera consensuada amb el Consell, amb tot el que respecta a la regulació dels fondejos i de l'activitat d'embarcacions d'esbarjo a les nostres costes. Des de l'any, ja teníem un problema, però des de l'any passat aquesta activitat està creixent i torno a lo mateix, vàrem decidir no créixer el port i continuam creixent amb aquestes activitats perquè creixen al nostre voltant i al final el creixement d'altres indrets, la conseqüència és directament nostra. Crec que el que està clar és que el port s'adapta als residents, que hem de començar a parlar de capacitat de càrrega, que en el cas de Formentera, en quant a persones que poden pernoctar, aquesta capacitat de càrrega existeix, però la reordenació ha de tenir en compte aquesta capacitat també i sobretot tenir en compte la capacitat marítima per protegir el nostre entorn. Està claríssim que més no és sempre millor i en els últims 2 anys ho estan veient de manera claríssima, que la vida dels residents, la qualitat de vida dels residents és prioritària i que també s'està veient perjudicada i la protecció de l'illa és essencial. Arribarà un moment, si seguim així, que no hi voldrem ni viure aquí ni voldrà venir ningú. Així que és pa per avui i fam per demà i no té cap sentit continuar amb aquesta línia. Així que reiterarem aquestes qüestions i estic segura que inclús el poble de Formentera, igual que va néixer el on sempre, igual naixerà un com sempre i així ens ho ha fet sebre ja l'Associació de Veïns de Formentera, que amb molta preocupació està veient com evolucionen les coses. Altres temes que vàrem dur és la descarbonització de la central d'Escamarí,
sí.
Molt important també per poder garantir aquestes passes tan importants cap a l'energia més verda. I bé, el tema del reglament de la carrera professional per als treballadors del Consell de Formentera, que també feia molt de temps que s'estava treballant i que per fi és una realitat i que ajudarà en aquesta millora de la qualitat de la feina de les persones que vulguin progressar.
Per cert, presidenta, a les últimes hores ha fet una publicació al post en un post d'Instagram en què apareixia doncs, una imatge que diguem-ne exemplificava aquesta situació a la zona marítima de Formentera amb 2 barques de línia, diverses embarcacions d'esbarjo i, a més també un creuer. I aprofitant aquesta demanda que vostè reiterava que s'ha fet de les diverses administracions, APB, la Direcció General de Marina Mercant, Demarcació de Costes, Parc Natural, Medi Ambient... el que passa és que, com a ciutadans, Ciutadans ens sona que sempre s'està demanant el mateix i ens fan molt poc cas, presidenta.
Sí, la veritat és que sí, però sembla, i ara igual no sona molt bé, però aquest any altres illes estan tenint els mateixos problemes i estic segura que quan comencen aquests problemes altres illes ens faran cas a nosaltres també. Estem sentint a Menorca, estem sentint a Eivissa, inclús a Mallorca, on es veien diferents imatges de cues quilomètriques per arribar a una platja. Estic segura que aquest hivern es parlarà molt i en el nostre cas estem estudiant diferents opcions per poder fer més pressió també de cara al propi ministeri.
Bé, no sé si ens pot avançar alguna d'aquestes actuacions que tenen previstes per, diguem-ne, convidar el Ministeri a remar a favor de la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social de Formentera?
Bueno, bàsicament el que estem és fent un recull de la situació d'aquest estiu amb aquesta informació. Després treballarem en la pròpia proposta aquesta, també es fa arribar a la Direcció General de Marina Mercante i en aquest sentit intentarem treballar també directament amb el Ministeri de Medi Ambient de l'Estat, perquè creiem que és responsable del compliment de moltíssimes directives europees que a dia d'avui no s'estan complint.
Bé, i ja per acabar, presidenta, sobre el tema de la simultaneïtat de maniobres al port de la Savina, havíem entès que l'autoritat portuària impulsava doncs, aquesta no simultaneïtat de maniobres, però en canvi veiem al portal Proximo Ferri que hi ha diverses embarcacions que surten al mateix temps, fins a 3, per exemple, ara a les 11 tenim el Trasmapi, l'Espalmador Jet de Trasmapi, el Nixi de Baleària i un de Mediterrània Pitius a l'Aigües de Formentera, tots 3 a les 11.
Sí, sí, efectivament, és absolutament inacceptable. L'acord al que es va arribar ja fa més de 2 anys es va incomplir. Ara es posaven en marxa altres mesures que sembla que per part de les navilieres o així ho traslladada autoritat portuària no s'estan complint, però ara demanarem quines són les mesures que es prenen si les navilieres no compleixen aquestes mesures que es varen incorporar, que a part d'aquestes seran temes de velocitat i sí. com s'havia d'entrar en esport. Però el que està clar és que aquestes mesures, com bé he dit al principi, no han servit per gaire. Com dèiem, ara mateix la situació perillosa està just a l'entrada del port, on fins a 6 embarcacions estan a pocs metres de totes les embarcacions d'esbarjo dins del parc natural i això no ha millorat la situació en absolutament res.
Alejandra Ferrer, avui representant de Gent per Formentera per analitzar el que va donar de si al ple del passat divendres, al ple del mes d'agost. Moltíssimes gràcies. Feliç setmana.
Gràcies a vosaltres. Feliç setmana.